Doncs estem, com dèiem, explicant i pendents de les diferents reaccions que hi ha hagut després d'aquest anunci sobtat del rei emèrit d'abandonar, d'exilar-se o de deixar a Espanya. Ho ha fet a través d'un comunicat. Acabem de parlar amb Pilar Aire i ara tenim el telèfon al corresponsal de Catalunya Ràdio i TV3 a Madrid, Albert Calatrava. Albert, bona tarda.
Bona tarda.
Explica'ns una mica alguna reacció més. Què està passant ara mateix després d'aquest anunci del rei emèrit?
Bé, ara esperem valoració oficial del govern espanyol, però hem de dir que és una notícia no esperada, gairebé provocada, d'altres coses, pel govern espanyol. Ja feia setmanes que des de la Moncloa esperaven aquest gest. De fet, si m'apures, jo crec que Pedro Sánchez volia aquest gest molt abans. Recordareu que aquella famosa roda de premsa del president del govern espanyol a la Moncloa, que compareixia amb el primer ministre italià, li van preguntar per totes les informacions al voltant del rei emèrit i va dir: "Son informaciones perturbadoras inquietantes". Des d'aquell moment ja vam saber que la Moncloa volia aquest gest com una mena també de tallafocs per la figura de Felip VI. L'única manera de mantenir encara en valor la monarquia i que això no pogués afectar a Felip VI era que hi hagués una mena de trencament amb el rei Joan Carles. Ens consta que durant aquests dies des del govern espanyol s'ha pressionat a la Zarzuela perquè aquest gest que avui, aquest comunicat, arribés abans. Més encara quan hi havia una divisió evident al govern espanyol sobre aquest tema. Hem de recordar també pronunciaments del vicepresident Pablo Iglesias, de ministres d'Unides Podem, parlant obertament sobre si això generava un debat entre monarquia i república. Per tant, la Moncloa volia aquest gest. Els temps de la Zarzuela són diferents, van més a poc, volien que fos un gest, com finalment ha estat, o com a mínim públicament ha estat, del rei Joan Carles, marcant aquestes distàncies, però també a vegades el que ens arriba inicialment, el que finalment hi ha una diferència. Se'ns havia dit que difícilment podria ser que marxés a l'estranger, perquè això semblava com que estava fugint enmig d'una investigació de la Fiscalia del Tribunal Suprem, però ha estat així. El que hem d'interpretar d'aquest comunicat del rei Joan Carles és que se'n va a l'estranger. Ara sabrem quin és el destí. S'ha parlat de la República Dominicana, on té bons amics, on podria tenir doncs una residència més o menys permanent, però, clar, quan tu tens una investigació oberta al Tribunal Suprem, doncs que estiguis a milers de quilòmetres d'Espanya, doncs gairebé pot donar la sensació que estàs fugint de la justícia espanyola. Però, vaja, és l'opció que han trobat. Imagino que és una solució doncs, que satisfà el rei Joan Carles de mitges, i és la solució que ha trobat la Zarzuela.
Estàvem pendents del, si no tinc, no recordo malament, del jutge Marchena, que havia de prendre una decisió sobre Joan Carles, sobre el rei emèrit, no?
Sí, primer hi ha una investigació oberta per part de la Fiscalia del Tribunal Suprem. Uh-huh. Encara no hi ha cap pronunciament perquè és cert que els temps, en aquest cas de la Fiscalia, té com 6 mesos. Sabem que ha fet algunes diligències, que ha demanat documentació a l'Audiència Nacional d'una investigació prèvia a Corina Larsen, que hi ha documentació reclamada també a la justícia de Suïssa. Però, de fet, una de les coses que s'havia parlat en les últimes setmanes a Madrid és que potser la Zarzuela no volia fer un pas endavant fins no tenir cap element segur o cap element de judicial en ferm per fer el pas. Perquè és cert que, si ho mirem fredament, aquest pas que fa el rei emèrit Joan Carles el fa arran d'informacions periodístiques. No hi ha hagut cap novetat judicial des de fa setmanes, més enllà que la Fiscalia del Tribunal Suprem obrís aquesta investigació. Però entenem que ha estat una pressió ja, que la situació era insostenible. Així ho interpretava també el govern espanyol. Ja feia més d'un mes que entenia que aquesta situació era insostenible, que entenien que s'havia de fer marcar aquestes distàncies amb el rei Joan Carles. I, a més, no ens enganyem. Això, quan arriba, doncs, hi ha inici de vacances, per molts, mes d'agost, quan l'activitat informativa baixa una mica. Uh-huh. A més, s'ha esperat, és important el detall, que el rei Felip VI i Letizia ja han acabat la ronda per diverses comunitats autònomes, aquesta ronda per diverses comunitats autònomes de viatge que van acabar la setmana passada. També recordareu, amb un viatge fugaz van passar per Catalunya, per Euskadi, i per tant ara mateix, doncs, ja un cop el rei Felip VI defuig del focus mediàtic, és més fàcil fer aquest pas un 3 d'agost, dilluns, en plenes vacances per bona part dels espanyols.
Albert Galtraba, moltíssimes gràcies. Si hi hagués qualsevol novetat, evidentment, Catalunya Ràdio està pendent de qualsevol cosa que ens expliquis.
D'acord, perfecte.
Tenim més reaccions ara mateix al telèfon. Ernesto Icácer. Bona tarda, Ernesto.
Bona tarda.
Com hem d'interpretar aquest anunci del rei emèrit Joan Carles des del teu punt de vista, Ernesto?
Bueno, yo creo que Felipe VI pues ha estado detrás de esa decisión. Creo que es el gesto que de alguna manera pues estaba preparando la zarzuela desde hace varias semanas. El presidente Sánchez estaba al corriente de esta inminente decisión y se ve claramente que para el Felipe VI es un alivio, porque en el punto primero le agradece su decisión, es decir, le está diciendo, pues estás actuando correctamente, padre. Esto es interesante porque es una jugada muy riesgosa, en mi opinión, porque Juan Carlos I no está imputado formalmente, pero está bajo investigación en Suiza y está bajo investigación en España. Hay una investigación en la Fiscalía del Tribunal Supremo, hay una querella de Ómnium Cultural que se va a examinar en las próximas semanas en el Tribunal Supremo, y por lo tanto, lo que me parece a mí, no sé si el Juan Carlos I hará un comunicado, pero debería poner en claro que no está huyendo de la justicia española, ni la justicia helvética.
¿Tú crees que no está fugint?
Él poner de relieve de que no está huyendo de la justicia, que está a disposición de los tribunales. Debería aclarar eso, porque él está bajo investigación en este momento.
Claro.
Cuando digo no está huyendo, normalmente cuando uno huye no anuncia su decisión de irse. Se va y desaparece, ¿no?
Ernesto, tu que saps d'aquests temes, com afectaria, si finalment fos processat el rei, el lloc on decidís traslladar-se? És a dir, si estigués, ara fèiem broma nosaltres aquí, però si estigués a Roma no és el mateix que si estigués a la República Dominicana. O sí, de quina manera afectaria tot el procés judicial?
Bueno, depende, porque no sabemos a dónde se traslada. Suponte que se traslade a Suiza, no lo sé. Dependerá de donde el rey decida establecer su residencia. Pero en principio, cuando tú comunicas que te vas y lo haces de una manera institucional, y además es un comunicado de la Casa de Su Majestad el Rey que se ha dado a conocer hace un ratín, lo que estás diciendo es que estás tratando de causarle los menores perjuicios. Esa es, me parece, la intención de la Casa del Rey, de la Casa de Su Majestad el Rey, de Felipe VI, de decir, vete fuera y espera los resultados de la investigación judicial fuera de España. Es establecer una distancia, un cordón sanitario.
Seria aquesta la qüestió, ¿eh?
Yo creo, en relación al procedimiento judicial, si él establece su residencia en un sitio fijo, en Mónaco, en un sitio donde él esté al alcance, no está huyendo de la actividad, de la acción de la justicia. Si se traslada a Brasil, por ejemplo, que es un país que no tiene o tiene tratado de extradición con muy pocos países, evidentemente podemos pensar de que está intentando escapar de la acción de la justicia. Pero francamente me parece muy difícil que Juan Carlos I, dadas sus características, su conocimiento público, pueda esconderse en un país frente a la acción de la justicia.
Ernesto Icácer, muchísimas gracias.
A vosotros.